La xarxa. Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, els parla Albert Sabater. En el segon dia de fase pericial al Suprem, declaren els autors d'informes tècnics encarregats per les parts o pel jutge instructor per demostrar o refutar els indicis que hi ha contra els acusats. Un dels plats forts d'aquest dijous són els documents intervinguts al domicili de Josep Maria Jové, mà dreta del vicepresident Oriol Junqueras, i el despatx de l'exsecretari d'Hisenda Lluís Salvador. La sessió matinal s'ha acabat a la una del migdia perquè hi havia una reunió de la Junta Electoral Central en què dos membres del tribunal hi havien d'assistir. El judici es reprèn ara a les 4 amb la prova pericial. D'altra banda, el mateix Tribunal Suprem ha respost en 24 hores l'escrit de la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per retornar-li la decisió sobre la suspensió dels diputats presos polítics. Considera que és la mesa del Congrés a qui pertoca prendre la decisió sobre la suspensió dels diputats. Batet va adoptar aquesta decisió malgrat la pressió del Partit Popular i Ciutadans i de la Fiscalia, que demanava la suspensió immediata. Aquest migdia, poc després d'haver rebut la resposta del Suprem, Batet ha reunit la mesa del Congrés per abordar la qüestió. La Diputació de Lleida ha destinat 300.000 euros al Parc del Segre de la Seu d'Urgell per acollir el Mundial de Piragüisme. El ple de la institució també ha aprovat convenis amb entitats socials que treballen en l'àmbit del benestar a les persones. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Així doncs, la Diputació aportarà 245.000 euros aquest 2019 a la Federació AIEM i 60.000 a la Fundació Social Arrel Sant Ignasi. La presidenta de l'Ens Supramunicipal, Rosa Maria Perelló, ha posat en valor aquests convenis socials.
Tots dos de caire social, ja vam dir des del primer moment que aquesta Diputació el que intentaria és estar encara més al costat de les persones menys afavorides, i destacaríem d'aquest d'AIEM, doncs, duplicar l'import que va destinades a les entitats de caire social que les aglutine, doblant l'import que és d'anys anteriors. Per tant, són dos convenis que destacaríem.
D'altra banda, la institució també ha aprovat un conveni amb l'Institut Municipal de Progrés i Cultura de Balaguer per a la realització d'activitats firals durant el 2019, per un import de 70.000 euros. El ple de la Diputació del mes de maig ha durat només 12 minuts.
I la Biblioteca Núria Albó obre totes les nits una sala d'estudi per a aquells estudiants que hi vulguin preparar els exàmens de final de curs i selectivitat. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
Bona tarda. S'acosten les proves finals per molts estudiants del municipi. Per facilitar les llargues hores d'estudi, la Biblioteca Núria Albó torna a obrir les seves portes en un horari extraordinari. Des del 21 de maig i fins al proper 13 de juny, qualsevol persona pot utilitzar l'espai com a sala d'estudi de 8:45 del vespre a 11 de la nit. La directora de la Biblioteca de la Garriga, Anna Amador, assegura que té més èxit entre els estudiants de batxillerat i graus que no pas entre els universitaris.
Hi havia dies, al 8, vam veure que sobretot quan va tenir més bona acollida aquest servei va ser justament els dies abans de la selectivitat. La valoració és molt bona, sobretot l'any passat vam veure que es quedaven força estudiants preparant la selectivitat.
No es tracta de la primera ocasió que la biblioteca organitza aquests horaris especials. Ja s'ha fet en d'altres ocasions i ha tingut una molt bona acollida entre els estudiants de la Garriga.
Notícies en xarxa.
Far, amb Josep Maria Cano.
Avui mateix el multinacional Nestlé ha anunciat, s'ha compromès a que els seus productes estiguin continguts en envasos reciclables o bé reutilitzables l'any 2025. És a dir, d'aquí 6 anys, que tampoc no és que corrin massa. Bé, malgrat tot, no és una mala notícia. Nestlé és una de les principals empreses alimentàries del món i, de fet, d'ella pengen marques com xocolates com Kit Kat, com tot el que és Nescafé i Dolce Gusto, marques com, per exemple, Buitoni, Maggi, Nesquik, o Dog Chow, els que teniu animals, o, per exemple, marques d'aigua com són, per exemple, Fontvella, entre d'altres marques, Perrier, també és seva. Per tant, estem parlant d'un dels principals productors de productes i, per tant, d'envasos del món. M'agradarà veure amb què queda aquest anunci, perquè la notícia se centra, sobretot, en el que fa referència a les càpsules de cafè, les càpsules de Nescafé o de Dolce Gusto. Aquí és on l'empresa diu que, aprofitant una miqueta aquest acord al qual ha arribat amb Starbucks per comercialitzar també aquest tipus d'aquesta marca de cafè, doncs mirarà a la volta de 6 anys que les seves càpsules de cafè siguin reciclables. Bé, jo espero que no. Jo espero que aigües com Aquarel, per exemple, també vagin amb envasos reutilitzables i 100% reciclables. O que, per exemple, els menjars infantils de la casa, com per exemple doncs, cereales Nestlé o les seves papilles, o els gelats Kami, per exemple, o les galetes Oreo, doncs tots aquests productes vagin empaquetats, o els cubitos Maggi, o les sopes Maggi, vagin empaquetats amb espais, amb envoltoris reutilitzables i no només, i no només reciclables. De fet, ahir ho pensava, després d'escoltar algunes entrevistes amb biòlegs, ha arribat el moment de deixar de denunciar i ha arribat el moment de començar a actuar. És a dir, que hi ha plàstics al mar, ja ho sabem, i que està tot fet un fàstic, en som conscients. La darrera imatge l'hem tinguda de l'estret de Messina, allà a Itàlia, entre Sicília i la península, que allò és un autèntic abocador. Cotxes, mobles, rodes, bateries, carros, neveres, tot el que us ho podeu imaginar i una miqueta més està allà. Vale, ara ja ho hem vist, ara ja ho sabem. La pregunta és, i què pensem fer amb això? I què pensem fer perquè això no torni a passar? I aquesta resposta, evidentment, està en mans dels ciutadans, a la nostra activitat i la nostra actitud diària, és a dir, amb allò que dia a dia fem i dia a dia tirem endavant, però també està en mans dels estats i de la Unió Europea, del qual, per cert, escollirem representants aquest proper diumenge. Per tant, alcaldes, alcaldesses, consellers, conselleres, ministres, sisplau, poseu-vos les piles. Ciutadans, posem-nos a treballar i a exigir que s'implementin mesures per ser sostenibles. Amb aquesta qüestió comencem el programa d'avui, però no és l'única que ens ha preocupat en aquestes darreres hores, perquè acabem de saber que fa unes hores, ha aterrat a Barcelona un avió amb destinació a Eivissa després d'un avís bomba emès per Charles de Gaulle de París. Sembla que aquest avís era fals, era una falsa alarma. Però, en tot cas, aquest anunci ha estat pres, evidentment, amb tota la cautela del món i, per tant, s'ha obligat a l'aterrament d'aquest avió. Sembla que s'havia informat que algun passatger podria aportar en el seu equipatge algun artefacte, doncs, evidentment, doncs, explosiu. Repeteixo, ha estat una falsa alarma, i, en principi diuen que no s'ha experimentat cap anormalitat entre el passatge i els tripulants. Però es situa també en el context en el que vivim, un context d'una certa preocupació i una certa alarma. Ben trobats, ho anirem explicant, això i d'altres coses, al llarg de la tarda. Us saludo en nom dels companys que fem aquest programa, que fem el FAR, que són en David Valverde, en Joan Bosch i en Sergi Mir, el control tècnic, la Judit Castells, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, la Isabel González i jo mateix. Estarem amb vosaltres fins a 7.
El FAR, el programa mariner de Catalunya.
Aquells que us agradi la calor, gaudiu-la, perquè sembla que queden poques hores de calor. El cap de setmana, baixada de temperatures i arribada de ruixats. Totes les dades les té El nostre company del Servei Meteorològic de Catalunya, en Sergi Gallego. Sergi, bona tarda.
Bona tarda. Amb el pas de les hores augmentarà la nuvolositat d'oest a est per núvols alts i mitjans que deixaran el cel molt ennuvolat o cobert a partir del vespre. A destacar els valors màxims de temperatura que s'assoliran avui perquè s'espera superar els 30 graus a ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. En general, voltarà entre 23 i 28 graus. Els valors més baixos s'enregistraran al litoral, on voltarà entre 23 i 25 graus. El vent bufarà de component sud, fluix, amb cops moderats i predominarà el marejol a la costa catalana. Pel que fa demà, arribarà una pertorbació que portarà des de l'inici de la matinada precipitació a tot Catalunya. És possible que sigui localment forta al terç oest i els xàfecs vagin acompanyats de tempesta, de pedra i de ratxes fortes de vent. A la resta del territori, la precipitació serà d'intensitat feble o moderada, si bé a la tarda podrà ser més intensa. Cal destacar també la baixada notable de la temperatura. Avui s'espera arribar als 30 graus en alguns punts de l'interior i demà, en canvi, voltarà entre 18 i 23 graus en general. La situació marítima no es veurà alterada perquè no es tancarà una baixa pressió en superfície i, per tant, el vent no s'intensificarà. Pel que fa al cap de setmana, dissabte, la pertorbació encara estarà molt a prop i mantindrà el temps insegur, amb una alta probabilitat de precipitació a bona part de Catalunya, sobretot a la tarda. Diumenge, però, predominarà l'ambient assolellat amb l'arribada d'una nova dorsal anticiclònica que farà pujar també la temperatura. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Doncs estarem atents a l'arribada d'aquesta dorsal. Mentretant, nosaltres anirem fent ràdio.
Connectem amb l'actualitat.
I comencem a fer un cop d'ull a l'actualitat de la jornada. Compte amb aquesta, Isabel González, molt bona tarda.
Bona tarda.
Perquè la Plataforma Integral del Taxi i Elite Taxi han interposat 2.000 querelles criminals de forma individual contra les empreses de BTC.
Entre les quals trobem Uber i Cabify, juntament amb 11 empreses més i 15 persones a títol individual, entre les quals el president d'un auto, José María Goñi. Acusats de 8 delictes com d'administració deslleial, delicte contra la hisenda pública, delicte contra els drets dels treballadors, blanqueig de capital, estafa massiva i alteració del preu mitjançant enganys. L'advocat dels taxistes afirma que Uber i Cabify formen part d'una trama criminal i denuncia que no s'identifiquen com a empreses de transport, sinó que ho fan com a empreses mediadores. Per la seva banda, Tito Álvarez, portaveu de l'IT Taxi, explica que no descarta querellar-se també contra la Comissió Nacional del Mercat i la Competència i també l'Autoritat Catalana de la Competència.
És molt, és molt curiós el cas de José María Goñi, que havia estat portaveu dels taxistes i s'havia anat a trencar la cara contra totes les administracions defensant els taxistes i que ara sigui denunciat pels propis taxistes com a representant de les BTC. Veurem com acaba. I els sindicats Comissions Obreres, UGT i CGT es tanquen a la seu de la Diputació per forçar-ne un acord i finalment ho aconsegueixen.
Doncs sí, una vintena de persones, delegats d'aquests diferents seccions sindicals que has esmentat i també d'ICSC, que són els sindicats representants de Ciutat de Barcelona, s'han tancat aquest matí, una tancada però que ha durat ben poquet, cap a migdia. Els que, les persones que estaven tancades ja han anunciat que han arribat a un acord amb la Diputació de Barcelona, unes demandes amb les quals doncs, volien que es paralitzés el procés d'oposicions que s'havien obert i que les bases generals que feien servir, que era el de l'oferta pública 2016-2017, quedessin anul·lades i es creessin unes noves, negociant amb ells. Una de les demandes principals és que es tingui en compte l'antiguitat dels interins que es presenten a aquestes oposicions. Sembla ser que la Diputació hi ha accedit i, per tant, han sortit de la tancada.
Doncs mira, pressió, han estat solvents, eh? En poca estona han tingut prou per aconseguir els objectius. Altres col·lectius els hi costa bastant més. Gràcies, Isabel. Fins després.
Fins ara.
I els que seguiu el programa, ahir segurament escoltàveu l'espai amb l'Aaron Marcos, aquest espai de medi ambient en el qual parlàvem precisament de la riquesa i la recuperació de les desembocadures de rius i rieres, de la recuperació de platges. Doncs bé, aquesta setmana han aparegut una setantena de peixos morts a la desembocadura del riu Foix, precisament a Cubelles. Ara els agents rurals i l'Agència Catalana de l'Aigua han obert una investigació. Ivan.
Els agents rurals i l'ACA han constatat la presència dels animals morts i han agafat mostres d'aigua per determinar les causes dels fets. Tot i que encara no es coneixen els resultats d'aquesta analítica, l'Ajuntament de Cubelles ha volgut sortir al pas. Expliquen que tot apunta que els animals són d'espècie marina i haurien entrat a la desembocadura de manera accidental. La seva mort s'hauria produït, per tant, degut a un descens de la salinitat de l'aigua, tal com ens avançava ahir el programa l'ambientòleg Aaron Marcos, encarregat d'executar el pla de gestió a la desembocadura.
Bueno, jo no puc certificar res a nivell empíric perquè no tenim ni anàlisis d'aigua, però bueno, tenim una hipòtesi. Vale? La hipòtesi és que la majoria de peixos, o tots els peixos que han mort, són d'una determinada espècie. És una espècie marina, és una espècie que és sensible a la pèrdua de salinitat. Aquesta hipòtesi té lògica, però bueno, ho hem de demostrar també, no? Tant ells com nosaltres.
Altres entitats ecologistes adverteixen que la mort d'aquests animals també podria estar relacionada amb un vessament d'aigües fecals. Un problema, recorden, que és habitual en aquesta zona, provocats per les deficiències tècniques de l'estació de bombament que hi ha a prop de la desembocadura. Recordem, un espai inclòs a la xarxa Natura 2000.
I l'Ajuntament de Bellcaire d'Empordà tomba el recurs del promotor de l'aeròdrom contra la desestimació del projecte. Cristina Cantal.
El consistori ho ha aprovat per unanimitat en un ple extraordinari. L'Ajuntament ja havia tombat el projecte el mes de març després d'una forta oposició veïnal, al·legant que tindria un impacte molt gran sobre el paisatge i la fauna del municipi, ja que la iniciativa preveu construir un camp de vol als terrenys anomenats Mascan Chico, d'uns 87.000 metres quadrats, amb dues pistes i quatre hangars, en un dels quals s'hi havia de fer un museu de l'aire únic al territori. Després que el promotor interposés un recurs, el consistori ho ha tornat a tombar, tancant així la via administrativa. L'impulsor del projecte pot recórrer ara al contenciós.
I Castellplatja d'Aro premia els estudiants que continuen els estudis després de l'ESO amb una dotació de 300 euros.
L'Ajuntament de Castellplatja d'Aro convoca la primera edició d'aquests guardons per fomentar i promoure la continuació dels estudis dels joves del municipi. Tots els estudiants empadronats a Castellplatja d'Aro amb una antiguitat mínima de 3 anys continuada i vigent a 1 de setembre de 2019 que finalitzi i obtinguin el títol d'ESO o de batxillerat aquest curs 2018-2019 podran optar aquests nous guardons rebent una dotació de 300 euros. Els alumnes participants hauran d'acreditar la matrícula per al curs 2019-2020 de continuació d'estudis reglats, ja sigui de grau mitjà, superior o universitari. Les peticions s'hauran de formalitzar durant el proper mes d'octubre.
Molta atenció si us heu de moure aquests dies per Tarragona, perquè potser millor que ho feu en transport públic que no pas en vehicle privat. Els pàrquings de Tarragona estan entre els 5 més cars de tot l'estat espanyol. Daniel.
Sí, ho afirma un estudi realitzat per l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, que ha analitzat els aparcaments tant públics com privats de fins a 27 capitals espanyoles. Tarragona es troba per sobre del preu mitjà si s'estaciona el vehicle durant 48 minuts, és a dir, menys d'una hora, 2 euros amb un cèntim a la ciutat, per 1 euro amb 78 cèntims de mitjana a la resta de l'estat, i durant dues hores són 5 euros amb 3 cèntims, per 4 euros amb 16 cèntims de mitjana a Espanya. L'única tarifa en la qual Tarragona surt ben parada és la d'un dia complet. Aparcar 24 hores a la ciutat té un cost de 9 euros amb 54 cèntims de mitjana, 46 cèntims més barat que Espanya. Cal tenir en compte, però, que els preus són els preus de les empreses privades els que fan augmentar aquesta mitjana tarragonina, ja que la tarifa dels aparcaments municipals és de 5 euros amb 50 cèntims al dia. Un altre dels aspectes que ha analitzat l'OCU és l'espai que tenen els vehicles a l'interior dels pàrquings. A Tarragona, per exemple, només els aparcaments municipals analitzats en aquest estudi són els que compleixen amb la normativa.
I acabem explicant un aparatós accident entre tres camions i una furgoneta a l'autopista AP7 a l'alçada de l'Aldea. Judit.
La col·lisió entre els quatre vehicles s'ha produït al punt quilomètric 3,18 de la via al voltant de la una del migdia i, tot i que no ha ocasionat ferits, les tres dotacions dels bombers de la Generalitat que s'han desplaçat fins al lloc dels fets continuen treballant per retirar obstacles de la via i netejar l'asfalt, ja que un dels camions accidentats transportava guix i s'ha bolcat el material. La carretera a hores d'ara continua tallada i s'estan fent desviaments per la sortida 39 de l'autopista a l'altura de l'Ampolla, que ha creat una congestió de 3 quilòmetres.
Doncs esperem que se solucioni ben ràpid i, per tant, puguin seguir circulant vehicles amb normalitat per aquesta via.
Segueix-nos a les xarxes socials, Instagram, @alfarfm, Twitter, @alfarfm i Facebook, @alfarfm. espècies autòctones.
I avui, en aquest espai d'espècies autòctones, en coneixerem una que és de les Terres de l'Ebre. Judit.
Sí, avui anem a conèixer l'anguila i l'angula en el seu estat més jove. I ho farem de la mà de Josep Maria Queralt, ictiòleg del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
Josep Maria Queralt, molt bona tarda.
Bona tarda.
Això que ha dit la Judit és molt important. L'anguila i l'angula en el seu moment més jove, perquè va per edat, això, no?
Sí, l'angula és la fase larvària, és la fase de juvenil de l'anguila. Molta gent a vegades es confundeix, però és possible que sigui la mateixa espècie i tant. És la fase juvenil. Quan arriba l'anguila que ve de reproduir-se, està en una fase petita, que és encara molt un color més blanquinós, i és la fase d'angula. Després ja quan creix es converteix en l'anguila.
I amb l'anguila quan pot arribar a mesurar, quan ja és adulta?
Les anguiles adultes poden arribar a mesurar entre 60 i 65 centímetres i pesar més de quilo i mig. Sobretot els animals que no arriben a reproduir-se. L'anguila té un cicle de reproducció bastant complicat, o bueno, una mica difícil d'entendre, perquè és una espècie que no es reprodueix aquí mateix, sinó que va a reproduir-se a la costa occidental dels Estats Units, al mar dels Sargassos. O sigui, totes les anguiles que poblen les aigües dolces europees, tant la zona mediterrània com atlàntica, quan arriben a la maduresa sexual, tenen l'estímul d'anar-se'n a reproduir, i ho fan allà. Fan un camí de més de 5.000 quilòmetres pel mar fins a arribar a la costa dels Estats Units, i allí a una profunditat d'uns 500-600 metres de profunditat es reprodueixen i moren els adults. I llavors són les angules, les cries, les que tornen a les nostres aigües.
Però això és una migració brutal i evidentment que deuen portar-la als gens, no? És a dir, això forma part d'alguna manera de la pròpia espècie.
Sí, sí, hi ha un caràcter genètic. Les angules, per exemple, que entren al Mediterrani, pues, totes tornen al Mediterrani, les que surten del Mediterrani. I les que van cap a l'Atlàntic, igual. De fet, allà al mar dels Sargassos també es troben amb una altra espècie d'anguila, que és l'anguila americana, i reprodueixen totes juntes, però al moment de marxar les cries, cada una va cap a la seva costa. Si ho intentéssim fer al contrari, segurament moririen, perquè genèticament no estan adaptades per a fer, les americanes no estarien adaptades per a fer un camí tan llarg.
Quant de temps estan per recórrer aquests 5.000 quilòmetres? Perquè entenc que es deuen passar mitja vida viatjant.
Sí, a veure, això va, hi ha una mica de polèmica sobre el tema, però va entre un i dos anys i mig, entre un any i dos anys i mig, depenent de... És que depèn molt de les que es troben al mar, del tipus de la meteorologia, i també de les espècies. Hi ha espècies que van més ràpid, i van més lentes, s'aprofiten la corrent del golf per a fer este projecte, i durant aquest període sí que se sap molt poca cosa dels animals, tant quan tornen els alevins com quan marxen els reproductors. De fet, ja s'ha fet algun estudi de seguiment o de marcatge als reproductors per veure quin camí fan, i sí que es va poder veure que van a una profunditat aproximada d'uns 200 metres, i hi ha un cas molt curiós d'una anguila que la van marcar, li van posar un sistema de seguiment a Anglaterra, i la van poder seguir fins a les illes d'Açores. Wow. I allí la van perdre. I després d'un temps va aparèixer, va tornar a marcar un registre, i la van poder trobar dins de l'estómac d'un tauró, que es l'havia mitjat.
Ostres.
Que fort.
Quina mala sort.
Sí, no va poder arribar. És un animal que és molt curiós, i que, bueno, aquí al Delta té molta fama, perquè, bueno, és un animal que culinàriament té molta fama, perquè l'anguila es menja, i també les angules tots sabem que es pesquen i que tenen molt de valor, però que realment és un animal que el seu cicle és molt delicat, que és molt sensible a la pesca, a la sobrepesca, que està en perill crític a gran part d'Europa, i que, clar, si les poblacions comencen a disminuir molt, podem arribar a extingir-la.
Escolta'm, deies que triguen aproximadament un any i mig en arribar des del mar del Sargasso fins a la Mediterrània. Però, en canvi, l'angula és petita, és a dir, és un... difereix molt del peix. Dos qüestions. Per què? Que és que triga molt en créixer, o és que hem trobat la manera de reproduir-la aquí?
No, el que passa és que durant aquest període s'alimenta molt poc, i és quan arriba l'aigua dolça, quan fa una metamorfosi, fa un canvi metabòlic, i a partir d'aquí, en un sol any, ja pot arribar a créixer més de 100 grams. És el contrast de les aigües marines a les dolces el que fa que l'animal canvia i ja passa a créixer molt ràpidament. Mentre que este període és com una larva d'uns 8 o 9 centímetres i pràcticament viatja només en les reserves que té, no s'alimenta.
Això te volia preguntar, de què s'alimenta? Comentes que quan se transporta, quan viatja, no s'alimenta de res, va amb les seves pròpies reserves, però quan és adulta i quan és jove, de què s'alimenta?
No, l'anguila és un depredador i una mica omnívora. Pot arribar a alimentar-se de petits crustacis, de cargols, d'insectes aquàtics, d'altres peixos, inclús, perquè és depredadora, i inclús d'animals, de carronya, o sigui, d'animals morts també se'ls menja, peixos o altres animals.
És un animal realment digne d'estudi, entre altres coses, ja no només pel fet d'anar-se'n als sargassos a procrear i morir, sinó també per aquest doble canvi, que també fan els salmons, però aquest doble canvi d'aigua dolça i aigua salada que experimenta al llarg de la seva vida.
Sí, sí, clar, les angulles, per exemple, el que fan és captar, si el nostre riu de l'Ebre, que és un riu que en teoria pues, porta bastanta aigua en comparació amb altres, a mar obert capten la corrent d'aigua dolça, com més intensa és, més ho noten a llarga distància, i això és com una guia que els fa entrar al riu, i clar, per això hi ha anys que se'n pesca més o que se'n pesca menys. A part, l'altre inconvenient que es troba quan puja el riu amunt són les preses. Pensem que l'angula, hi ha registres de captures d'anguila salvatge al Pirineu, arribava fins al Pirineu. Però clar, això era quan l'Ebre no tenia cap tipus de barrera física. Ara ja es troba a 40 quilòmetres tenim la presa de la Sud de Xerta, una mica més tenim la presa de Flix. Clar, tot això fa que els animals no puguin arribar a les parcel·leres dels rius.
Josep Maria, ha estat un plaer conèixer més sobre l'anguila i sobre l'angula. En seguirem sabent i investigant. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Ha estat un plaer. Fins la propera. A reveure. Ben. Interessant espècie aquesta, l'anguila, i també l'angula.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Hola, L'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, L'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat, nosaltres buscarem solucions. Millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres a L'Escala, vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, Mi-A i Mi-A. Cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública en Cap L'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'acceso a la vivienda para hombres y mujeres.
Promourem polítiques de lideratge del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per L'Escala. En Comú treballem per L'Escala del futur. Vota En Comú L'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de L'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que L'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a L'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de cinc.
El destacat de la jornada.
Doncs fa tot just 21 dies, 21 dies que us havíem d'explicar malauradament l'accident d'una barca de Port de la Selva que s'incendiava a alta mar i que acabava amb la vida d'un dels seus tripulants. La resta van ser portats a centres hospitalaris. Era una barca d'arrossegament, es va incendiar, sembla que per una qüestió relacionada amb el motor. En tot cas, en 21 dies, o en 20 dies, la desaparició d'aquesta embarcació ha tingut efectes molt importants sobre la cofradia de Port de la Selva. Cristina Cantal, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, perquè ara mateix només queden dues embarcacions d'arrossegament operatives actualment a la confraria de pescadors del Port de la Selva i amb la possibilitat d'haver de tancar la subhasta passat l'estiu. Parlem de tota aquesta situació amb el patró major de la confraria del Port de la Selva, Manel Perelló.
Manel Perelló, molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
En només 20 dies tot ha canviat molt, no?
Bueno, bé, en 20 dies, cada dia que passa és un món diferent, no? Nosaltres fa 20 dies o fa dos mesos, per exemple, estàvem en una situació, fa 6 n'estàvem en una altra, i fa 20 dies n'estàvem en una altra. Nosaltres érem 5 embarcacions fa mig any o així, érem 5 embarcacions. Una va ser intervinguda per la Direcció General de Pesca, l'altra ha passat la tragèdia aquesta que lamentem enormement, que es va incendiar, i després han sopegat una altra tercera que està en una avaria que estarà dos mesos aturada. Llavors, clar, de 5 embarcacions quedar-ne dues, la veritat és que ens deixem una situació de fallida a el que és el conjunt de la cofradia, que és doncs, mantenir tot un organigrama, unes infraestructures, i després no sabem el nostre futur com anirà a parar. Aquesta embarcació que se'n va anar o que van intervindre fa coses de mig any, doncs, ha sigut un gran perjudici perquè estàvem en el nivell just per poder-nos mantenir l'explotació, no? Llavors, sota aquesta situació, doncs, primer lamento i després estic bastant indignat pel comportament de la Direcció General de Pesca. Ho tinc que dir obertament, no puc dir-ho d'una altra manera.
Anem per parts. La que es va cremar i aquesta que està avariada no tornaran a feinejar? És a dir, no,
bueno,
plega, no?
Que, aquesta que està avariada, a primers de juliol segurament que tornarà a feinejar, però encara i així quedem en una situació de mínims per treballar a la cofradia. I en quant a aquesta que s'ha cremat, ara l'estat d'ànims de l'armador i del patró i tot això no sé quin és, perquè tampoc ho goso preguntar si farà una altra barca o compraran o què han de fer. En definitiva, al mes d'agost serem tres barques aquí. I en tres barques tindrem uns ingressos menors per poder mantenir tot el que és la cofradia. Clar que jo vull que això es mantingui i que puguin continuar, però no ho veuré factible, sinó hi ha una altra manera de que puguin tenir més ingressos.
Expressaves indignació envers la Direcció General de Pesca, per què?
Bueno, doncs perquè la Direcció General de Pesca té tota la potestat i penso que ells podien haver fet alguna cosa en el seu sentit, perquè avui en dia ha disminuït moltíssim la flota a tots els ports. I quan en el nostre port no es permet l'entrada d'una altra embarcació i veus que en els altres ports sí, doncs el que no basta és que em diguin que fem les coses malament, quan realment jo penso que les coses les fem bé, però quan se volen vestir les nines a conveniència de cada un, una nina pot estar quedat ben vestida o mal vestida.
Hi ha barques que volen feinejar i volen dependre de la cofradia de Port de la Selva?
No, això és una utopia. Avui en dia dir vindran barques d'un altre d'això o gent que vulguin canviar de port base i tota la història. Abans sí que passava això, perquè la gent s'endeutava i buscava un millor recurs en un altre port que es pogués haver més guanys. Però això s'ha acabat. La gent avui en dia, degut a la pressió de normatives, d'inspeccions, quan arriba el seu moment fan fallida i o van al desballestament o venen la barca a una altra persona. I cada un es queda al seu port. I els que, per exemple, diguessis que poguessin canviar d'anar-se'n d'un port base a un altre port, això avui dia ja no existeix. Això.
Manel, doncs...
Això, per exemple, això és una situació d'aquesta embarcació que la varen comprar perquè va ser una situació molt diferenciada, que era una gent d'aquí de Palamós, que eren pescadors, i que al comprar-la en una altra província d'aquí de Catalunya la van voler portar aquí fora de la selva.
I van poder-ho fer o no?
No van poder fer. La van portar, va estar un any i mig aquí, després la van intervindre, la van obligar a tornar al seu port d'origen.
Correcte. Escolta, per tant, és una qüestió de sostén econòmic, ja no només, és a dir, no només és perquè es va cremar aquesta embarcació, sinó perquè aquesta embarcació ha estat la gota que ha fet vessar el got.
Sí, bueno, ara ens hem trobat que degut que marxa una embarcació intervinguda, una que es crema, que patim aquesta tragèdia tan tremenda, i després aquesta tercera que està variada, clar, quedem dues barques, i la veritat que la situació aquí és molt trista de la cofradia nostra ara, perquè hi ha dues barques que venen i, clar, amb això no hi ha futur, amb dues barques.
No teniu altres arts, eh? No teniu embarcacions més petites?
Bueno, tenim les arts de pesca artesanal, però les arts de pesca artesanal, pues, a l'hivern sí que estan treballant tots i la veritat que gaudeixen d'una bona situació en quant a la pesca i tot, però després quan arriba l'hivern alternen la pesca amb el turisme, la majoria, no dic tots, eh? Però també són 6 embarcacions i 6 embarcacions tampoc la factura és que sigui tan voluminosa per poder mantenir tota aquesta infraestructura. És una petita part dels ingressos de la cofradia.
Una de les possibles solucions era fer subhasta, unir-vos amb Llançà, no?, que també ha tingut pèrdua d'embarcacions en el darrer any, però sembla que això de moment no és possible.
Bueno, això era la idea que portàvem, ajuntar les dues cofradies, fer una subhasta conjunta amb pantalla única. Què vol dir això? Cada un vendre la seva pròpia cofradia i amb un sistema informàtic i tècnic de poder vendre cada un la seva i per ordre d'arribada pues anar sortint en pantalla i anar venent i els compradors d'una cofradia o de l'altra podien alternar la compra i després nosaltres preparar la logística per portar-ho, perquè en definitiva estem a 8 quilòmetres. Seria més viable que tenir que agafar, arribar a terra, agafar un camió, portar el peix, perquè hi ha una traçabilitat, hi ha unes normatives que són molt difícils de complir. Perquè tu no pots descarregar en un port i després portar-lo en un altre, sinó que tens que descarregar el peix, canviar de caixa, pesar... Bueno, un sinfín de coses que això seria inviable, m'entens? I aquesta alternativa ja seria sortint de subhasta amb la seva traçabilitat i aniria directament al comprador. I llavors això pues, comporta una despesa que ara no estem en situació de poder fer nosaltres.
Manel, una cofradia no només és la subhasta del peix, la subhasta del peix és un dels serveis, però té molts d'altres serveis. La resta de serveis que ofereix la cofradia a les embarcacions, també oferiu a través de Llançà o aquests serveis els podríeu seguir mantenint?
Bueno, nosaltres, a la nostra cofradia, podríem mantenir, segurament podríem mantenir a treballar els serveis, perquè la fàbrica de gel, o si no la compra de gel, com fa moltes cofradies, i servint els pescadors. I després el servei de tot el que és assessoria de documentació, dels barcos, com les altes, baixes de seguretat social, se fa moltes coses en una cofradia. No només agafar el toro i portar el peix, entrar en subhasta i tota la història, sinó després hi ha un tema tot burocràtic que és molt important, que es porta a través de la cofradia. I això es pensa que després nosaltres tenim una cofradia que per sort pues, tenim un patrimoni que gràcies a ella encara ens podem estar mig aguantant.
Doncs esperem que us aguanteu. No sé què hem d'esperar, és a dir, no sé si hem d'esperar que arribi al setembre, si hem d'esperar que la Direcció General de Pesca mogui peça, que es permeti l'arribada d'alguna embarcació nova. Què hem d'esperar ara?
Jo el que esperaria és que la barca aquella que en principi van voler venir aquí l'acceptessin perquè tornés a estar aquí.
Amb això ho salvaríem?
Amb això ho salvaríem, perquè jo que vinguin embarcacions aquí... Ja fotrem la missiva per les xarxes socials, a veure si algú vol vindre, però ho dubto moltíssim. Ho dubto moltíssim.
Doncs veurem quina resposta ens donen des de la Direcció General de Pesca. Per cert, em diuen que hi ha un procés arrencat als tribunals, pot ser?
Sí, ja estan aquesta embarcació està intervinguda, hi ha un procés judicial que el porta la companyia armadora i nosaltres com a cofradia també, perquè ens hem sortit bastant perjudicats. Hem deixat de tenir uns ingressos, hem fet unes coses amb subvencions de la Comunitat Econòmica Europea i ens hem endeutat per fer-ho, per tenir oferta de producte, per comercialitzar el peix, i ara resulta pues, que aquest peix no el tenim. I cada mes tenim que estar pagant el crèdit que tenim sobre aquest un obrador. El que hem fet ha sigut un obrador per obrar el peix i per comercialitzar-lo i vendre'l.
Correcte.
I això ara ens perjudica moltíssim, perquè hem d'anar a comprar peix a les altres confraries perquè tenim demanda dels nostres clients. Mm. I no podem deixar els clients sense donar el seu producte.
Doncs esperem, aviam si podem arrencar bones notícies d'algun costat. Estem en contacte, Manel. Moltíssimes gràcies.
D'acord, vinga, moltes gràcies. Cuida't. A vosaltres.
Fins després, a reveure. Patró major de la Confraria de Pescadors del Port de la Selva. Aquesta és la situació en la que es troben. Esperem aviar si és possible al llarg de... No sé, no crec que sigui aquesta tarda, però sí al llarg dels propers dies intentar trobar algun tipus d'explicació per part de la Direcció General de Pesca que ens clarifiqui una miqueta la situació d'aquesta confraria. Mentretant, els principals experts de 26 països, més de 60 institucions, es reuneixen aquests dies a les Illes Balears, a Mallorca, i ho fan per analitzar la situació larvària dels mars, és a dir, les larves, els ous, els peixos, per detectar com els afecta el canvi climàtic, la sobrepesca, l'arribada de nous depredadors, etc, etc. Volem parlar amb la coordinadora d'aquest congrés i, a més, investigadora del Centre Oceanogràfic de les Illes Balears, la senyora Patricia Reglero. Patricia, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Una conferencia que ya está en marcha y en la que seguramente han puesto los ojos ya no solo el sector de la pesca, sino también el sector científico y los biólogos, ¿no?, para intentar calibrar hasta qué punto estamos incidiendo en la procreación de los peces y en sus crías, ¿no?
Sí, mira, pues esta es una conferencia que normalmente se hace 2 años en Estados Unidos y luego cada un año fuera de Estados Unidos, y las únicas 2 veces que se ha hecho en España fue en el 2005 en Barcelona y ahora este año aquí en Palma de Mallorca. Y entonces, bueno, engloba casi todos los expertos del mundo que trabajan con las larvas, ¿no?, que serían los primeros estadios de vida de los peces, y que es en la etapa de vida de los peces donde más mortalidad natural hay, ¿no? Entonces hemos tenido 140 participantes, ya ha habido, bueno, mañana continuamos, pero charlas orales y pósters, y la verdad que mucha interacción entre los participantes. Y la idea es un poco, pues, ver los últimos adelantos científicos o los últimos resultados. Y ha habido muchas charlas que, bueno, pues han estado relacionadas con el impacto de la acción humana, ¿no?, en la supervivencia de estos estadios.
Parece que a nivel social estamos descubriendo que el mar está pagando muy caro el precio de nuestro estilo de vida. Ya sé que queda todavía mucho por contar y muchas conferencias por hacer, pero un poco de estas primeras encuentros que ahora nos comentabas, ¿la sensación es positiva o estamos en una situación preocupante de supervivencia de las larvas?
Bueno, yo creo que en realidad estamos en una situación a nivel global en el mar, sino realmente tenemos que hacer algo que queremos con respecto a la naturaleza, ¿no?, y a nuestro medio físico y biológico. Entonces, el mar durante mucho tiempo ha sido, pues, ese sitio donde tiras las cosas y no pasa nada, y claro, ahora ya es una mezcla, ¿no?, de variabilidad natural, de la temperatura, de la acidificación y antropogénica, ¿no?, de los plásticos, de la pesca y todo. Yo soy optimista, pero creo que no debemos de dormirnos en los laureles y hay que hacer las cosas ya. O sea, no vale lo de mis nietos, no es mis nietos, es ahora. Entonces, bueno, aquí sobre todo se discuten cosas de ecología, más uh-huh. científico, ¿no? Pero tienen una gran aplicación a intentar tomar acciones que permitan que haya más supervivencia y que las condiciones se mantengan lo más naturales posibles y que seamos capaces de adelantarnos a lo que va a venir, ¿no?
Claro, son ocasiones únicas de estos encuentros. Ahora estaba mirando la cantidad de países que participan y de instituciones que forman parte. En este caso estamos hablando de 67 instituciones de 26 países diferentes. Es decir, la implicación de los países en este tipo de encuentros creo que considero que es grande, por tanto se establecen oportunidades de diálogo y hasta, si se ponen un poco bien, de colaboración transfronteriza, ¿no?
Sí, esto es uno de los objetivos también de, ¿no? Porque ahora con Skype o Internet pues tienes mucho contacto, claro, que no es presencial, pero en estos momentos sí, unas reuniones como estas generan mucha interacción y luego además, por ejemplo, hay mucho estudiante también que viene y pues conoce investigadores con más recorrido, se hacen networks entre los estudiantes, con también entre los investigadores. Entonces, sí, la verdad es que después de estas reuniones suelen salir ideas interesantes que a veces se trasladan a proyectos de colaboración en muchos casos.
Lo digo porque probablemente dentro de unos meses, si no dentro de algún año, pues veremos algún estudio, algún informe, alguna colaboración, algún trabajo que quizás esté fraguando ahora mismo aquí en Baleares, ¿no? Y ese es el valor de este tipo de encuentros y por eso se hacen este tipo de iniciativas.
Sí, sí, claro. Por ejemplo, bueno, yo que trabajo con el atún rojo, ¿no?
¿Sí?
Pues ahí ahora mismo en el mundo hay dos instituciones para cultivar atún rojo o para hacer experimentos y una de ellas está aquí en España y la otra está en Panamá y yo nunca había conocido no conocía personalmente a los científicos que trabajan en Panamá y les he conocido y bueno, pues de repente, ¿no?, compartes un montón de experiencias y claro, es como, ostras, tenemos que hacer cosas juntos y tal, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo, pero como este, muchos más. Entonces, sí, también es un buen momento para conocer a gente que de otra manera pues no la conocería.
Precisamente, ahora que comentabas lo del atún rojo, eres, para entendernos, conocedora profunda de una especie que, bueno, pues que está en riesgo, en claro riesgo de extinción, ¿no? Que está, hay unas cuotas muy concretas marcadas por la Unión Europea. Por cierto, este domingo, si no voy mal, bueno, este domingo se empieza la pesca empieza la temporada de la pesca del atún rojo aquí en el Mediterráneo y, por tanto, quiero decir que el atún rojo precisamente es un claro ejemplo de cómo se está sobreexplotando una especie.
Sí, bueno, la verdad es que tuvo hace unos años, había sí una sobreexplotación, sobre todo por la pesca de juveniles, ¿no? Y se puso ahí una serie de medidas y yo diría que ahora mismo estamos en una situación en que las poblaciones están mucho mejor y ahora creo que nuestra obligación es, aparte de, o sea, una explotación, pero una explotación sostenible, con cabeza y que no nos lleve a la situación que estábamos hace unos años, de decir, Dios mío, que casi no hay atunes, ¿no? Y luego, bueno, pues el Mediterráneo, que es, vamos, el único sitio donde se reproducen entre casi todos los sitios que migran aquí, que, o sea, realmente tenemos un tesoro en el Mediterráneo que es un ecosistema único para estas especies y que tenemos que intentar que se mantenga, ¿no?
Y que mira que maltratamos, ¿eh? Supongo que en la conferencia habláis de todos los mares, ¿no? No solo del Mediterráneo, sino todos los mares y océanos, ¿no? Deben estar allí.
Sí, la verdad es que a veces tienes que poner un mapa así porque de repente dicen en Connecticut y tú en plan, ¿de dónde está Connecticut? No, por ponerte un ejemplo. Entonces es como, bueno, a ver, ¿no? Entonces sí, escuchas, te dan una visión muy global, ¿no? Te hablan del Ártico, del Pacífico, del Atlántico y entonces de repente ves un poco, sí, te ayuda a salirte un poco de tu, claro, zona y a ver las cosas en común y a ver que muchos ecosistemas están teniendo, bueno, están sometidos a los mismos impactos y están respondiendo de manera similar o de manera distinta, ¿no? Entonces, sí, da una visión muy global y la verdad que es muy interesante.
Esto que dices, esto final que decías, es creo que es importante, ¿eh? Todos los ecosistemas están sufriendo, es decir, no solo claro, nosotros no miramos lo que tenemos más cercano, ¿no?, que es el Mediterráneo, pero no solo el Mediterráneo, también los océanos y otros mares están en situación, si no igual, si similar.
Sí, a ver, yo soy muy optimista y creo que todavía podemos hacer cosas, pero creo que realmente necesitamos aquí un empuje político de serio, porque ahora que todos tenemos conciencia, hay que esa conciencia hay que traducirla en una normativa y en una legislación que nos permita mantener y mejorar el estado de los mares. Entonces, creo que nos tenemos que implicar todos en que los mares estén ahí en primera línea y en que los gobiernos no, pues tengan muy claro que tenemos que hacer algo para que todo marche, ¿no? No sé quién decía que no sé qué país tiene el Ministerio del Mar, ¿no? Entonces, bueno, no, a lo mejor no tanto, pero sí que ponerlo ahí en primera línea y realmente continuar con leyes y con ideas que realmente tengan un efecto.
Pues me quedo con esta idea positiva, ¿eh? De todavía estamos a tiempo, pongámonos
sí,
ya.
Sí. ¿Eh? Pongámonos ya, exactamente.
Patricia, ha sido un placer hablar contigo.
Bueno,
que vaya muy bien
vosotros.
Lo que queda la conferencia y en todo caso seguro que de los resultados tendremos días para reflexionar. Que vaya muy bien.
Perfecto, muchas gracias por vuestro interés.
Hasta luego.
Hasta luego. Chao.
I abans d'arribar a les 5 de la tarda, una situació que ens preocupa i que afecta arreu del país. De fet, són moltes les escoles i moltes de les associacions de pares que es queixen de la reducció dels grups de P3 i de l'augment de ràtios a moltes escoles del nostre país. Com a símbol o com a mostra d'aquesta situació, aquesta mateixa tarda, les famílies de les escoles públiques del districte de Sants Montjuïc a Barcelona es mobilitzen contra els tancaments de línies de P3 i l'augment de ràtios. Una mobilització que compta amb el suport del sindicat Ustequestés, juntament amb la FAPAC, amb la Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes de Catalunya. Volem parlar amb la seva presidenta, Belén Tascón. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
És una mostra més d'allò que està passant a molts llocs del país, i és que s'estan tancant línies de P3 i s'estan augmentant les ràtios de les aules en lloc d'aprofitar aquesta circumstància per esponjar, no?, i per millorar en qualitat.
Sí, és això, sí, és això el que ens trobem, no? Ens trobem, per una banda, doncs, en algunes poblacions que evidentment, doncs, a les que hi ha hagut, potser, algun descens demogràfic, aquest descens demogràfic està absorbint bàsicament l'escola pública amb la reducció corresponent en quant a grups i per donar cobertura quan han reduït un grup el que es fa al voltant s'està fent és incrementar les ràtios. L'increment de ràtios pensem de que és un tema bastant conflictiu, bastant complex, perquè què passa amb la matrícula viva, doncs, que es dona durant l'any en tots els municipis, no? A Barcelona, per exemple, hi ha moltíssima matrícula viva, però en d'altres centres del país també, no? Si tenim els grups ja massificats amb unes ràtios per sobre de les que estan establertes legalment, per sobre dels 25, que no haurien de passar mai de 25,
sí,
doncs ens trobem que quan arriba la matrícula viva, si ja les tenim cobertes, doncs no les podem acollir. I al final aquesta matrícula viva acaba anant a parar, doncs, a centres, doncs, que són els més estigmatitzats, doncs, de la zona, no? Amb la qual tot aquest missatge, no?, que moltes vegades, bueno, que es vol donar des del govern, no?, doncs, de lluita contra la segregació, al contrari, no? El que estem fent és encara, doncs, fer que hi hagi més segregació dintre del nostre entorn educatiu.
Hi va haver una compactació d'aules, un canvi normatiu amb l'arribada de la crisi econòmica. Aquesta crisi ha passat i tinc la sensació que s'esperava el disseny del curs 2019-2020, el pressupost d'aquest curs s'esperava amb unes expectatives que el departament està eliminant. Clar, està frustrant, però a cops de puny, podríem dir, o a cops, no?
Miri, fa ara un parell de setmanes, no arriba, vam estar reunits amb el president de la Generalitat i amb el conseller d'Educació, doncs precisament per demanar un increment pressupostari per al proper curs, no? Pensem que, miri, en aquests moments, encara no tenim la inversió, els pressupostos de la Generalitat encara no recullen la inversió que hi havia a l'any 2010, quan hi ara hi ha més alumnes que hi havia l'any 2010 dintre del sistema. És a dir, que les retallades, aquestes retallades que sembla que hem oblidat, s'han consolidat i sembla que no estem fent res per revertir la situació. Quan hem anat a demanar, doncs, un increment de pressupost per al curs que ve, que s'hauria de pactar en aquest moment, sobretot pel que afecta, no?, doncs, a l'entrada de nous docents dintre del sistema, o com una de les altres coses que hem demanat nosaltres, no?, doncs començar a avançar, doncs, amb tot el desplegament del decret d'educació inclusiva, el que sense respost, no?, des de les institucions ha estat de que no, que ara no pot ser, que hi ha altres prioritats en aquest país i que aquesta no és una prioritat. bueno, doncs ens trobem en aquesta situació. Mm. I clar, a nosaltres, per nosaltres, evidentment, el fet de no tenir una resposta satisfactòria doncs fa que valorem que, evidentment, els nostres governants no posen l'educació dintre d'un eix central i com una qüestió prioritària i una qüestió d'estat, no? Mm. Sinó que doncs, l'educació doncs, és una cosa que queda relligada doncs, en un segon terme. No?
És un
servei. I aquesta, evidentment, doncs, per nosaltres és un tema bastant complex, perquè, evidentment, la societat de demà hem de definir amb l'educació d'avui.
I, a més, aquest interès pel P3 és molt estratègic, perquè sovint, i qui ha tingut fills segurament ho sabrà, doncs els nanos intentes que comencin i acabin al mateix centre educatiu, amb els mateixos companys, amb els mateixos mestres. Per tant, si el P3 ja no l'espongem, difícilment espongerem amb el pas dels anys dels altres cursos. Per tant, estem en una discussió que a algú li semblarà menor, però que no ho és gens, és molt estratègica.
Sí, bueno, nosaltres també des de la FAPAC ho estem posant en evidència doncs, ja els últims anys i ja ho hem demostrat amb dades, com li deia al començament, de que cada vegada que hi ha una davallada demogràfica, qui absorbeix aquesta davallada demogràfica amb la reducció de grups és l'escola pública. No passa això amb l'escola privada concertada, no? Llavors, per nosaltres, tot això doncs, no és una cosa conjuntural, sinó que és una cosa totalment estratègica, com vostè deia, no? De privar l'educació concertada, l'educació privada concertada per sobre de l'educació pública, no? Mm-hmm. Posant, diguéssim, en qüestionament a la garantia, a la garantia de dret a l'educació que tots els nostres infants han de tenir. Mm-hmm. Nosaltres ho hem demostrat amb dades, és a dir, en els últims 7 anys, doncs el 82% de les reduccions que s'han fet de grups s'ha fet exclusivament a l'escola pública. És una dada molt important. Pensi que en aquest moment, l'any passat, es van renovar consells educatius, grups, no? Són els mateixos, sense reduir cap, i aquest any no està, les famílies no estan demanant, perquè les famílies estan demanant plaça pública, estan demanant escola pública. I és el que no tenen. Diguin.
No, Belén, en tot cas, que tothom sàpiga que 6:15 de la tarda, d'aquí mitja hora, comença aquesta concentració i que és la que, d'alguna manera, resumeix la situació que es viu arreu del país. Moltíssimes gràcies.
Exacte. Moltes gràcies a vostès. Adéu, bona tarda.
Eleccions.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'Escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Potenciarem el turisme esportiu a través de la promoció de l'Escala com a destinació.
El recolzament a l'esport base serà una de les nostres prioritats.
Tenim una població dinàmica que cal seguir potenciant en l'àmbit educatiu, cultural, turístic, urbanístic i esportiu. Sempre tenint en compte que les persones han d'ocupar l'espai central del nostre projecte. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Per una cultura de tots i per a tothom.
Tara, Amma, Mi-A, Kimi-A, Min, Cap L'Escala.
Per una gestió 100% pública en Cap L'Escala.
Per una economia diversificada
i per tot l'any.
Per garantir el benestar de les persones
més vulnerables.
Per una gestió directa
dels serveis municipals.
Polítiques de protecció del medi ambient.
Per una formació de persones competents
i una societat millor.
Polítiques perquè tothom tingui accés a l'habitatge.
Polítiques d'accés a la vivienda per a homes i dones.
Promourem polítiques de lideratge des del segle XXI. Àmbits com l'educació, la formació, l'estat del benestar o l'economia seran les nostres prioritats. Volem afrontar els reptes del segle XXI com les oportunitats de millora per l'Escala. En Comú, treballem per l'Escala del futur. Vota En Comú l'Escala.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala amb Junts per Catalunya. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Ets tan estranya
conec tan bé. No sé què tens, fas tan bona olor, ets la millor flor del balcó. Un dia solellat em fas més feliç que el prosa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les